6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
De vegades, el soroll puja massa de volum. I quan no podem més, hem d'aprendre a apagar-lo.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor.
I collons ha dit això, perquè m'agradaria saber-ho.
I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Les 9 del matí i un minut, de seguida la resta de la informació esportiva i de seguida arrencarem tertúlia. Avui comentant aquesta enquesta que publica RAC1 i La Vanguardia. Però abans d'obrir l'agenda de concerts, avui, atenció, que fa un quart de segle que no tenim la veu. Frank Sinatra. Strangers in the night, exchanging glances. Que continua sent 25 anys després el cantant de Nova Jersey, el que tenia actor, una de les veus masculines més reconeixibles a nivell mundial. El to, aquesta manera de frasejar, el van convertir en el paradigma de crooner, i aquell carisma va ser essencial perquè fos un dels grans actors de l'època. Gràcies a la capacitat multidisciplinar, Sinatra és un dels 33 artistes amb 3 estrelles al Passeig de la Fama de Hollywood. Entre les seves cançons més conegudes, evidentment aquest Strangers in the Night, però també la mítica ja New York, New York. Altra. Fly me to the moon, let me play. O potser la més representativa, aquesta. Temes i interpretacions que li van servir per tenir xifres rècord. Va guanyar 12 Grammys al llarg de la trajectòria. Va vendre 230 milions d'àlbums dels seus debuts, des del seu debut en solitari l'any 46. Actor amb carrera reconeguda també. Va guanyar un premi Oscar honorífic i al llarg de la seva trajectòria va guanyar 2 premis més de l'Acadèmia. Tot i això, és veritat que la vida de Sinatra va tenir ombres. Va tenir una estreta relació amb la màfia italiana al llarg de la seva vida, fins al punt que Mario Puzo va inspirar-se en ell per crear el personatge de Johnny Fontaine al Padrino, amb un lligam amb la Cosa Nostra que va portar-lo a declarar fins i tot davant la Cambra de Representants l'any 72. Però lluny d'aquestes relacions tèrboles, Sinatra va ser un dels membres del Rat Pack, aquesta agrupació d'actors i músics, amb Dean Martin, amb Sammy Davis Jr., i va ser pare 3 vegades amb la seva primera dona, Nancy Barbato. Tots 3 fills van tenir també carrera artística, però en va destacar una, Nancy Sinatra. Amb ella va cantar una de les cançons més reconeixibles també de la seva carrera. Tot i que aquesta és la versió no de Sinatra i de la seva filla, sinó de, en aquest cas, de ara no em surt el nom del, ara no em surt el nom, bueno, del el cantant britànic, que evidentment hem posat la cançó que no és. Finalment, Sinatra va morir el dia 14 de maig de l'any 98, als 82 anys, arran d'un infart. Bé, obrim ara l'agenda de concerts avui, que encapçala Eliseo Parra. El veterà músic estrena al Festival Barna Sants el seu àlbum de comiat Diacrónico, disc que fa un recorregut per les cançons de la seva carrera i d'altres de noves, amb col·laboració amb Sílvia Pérez Cruz i Rosalén. Concert avui a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. I d'un artista veterà a una que està en ple inici de la carrera, Mariona Escoda. Que avui continua la presentació del seu primer disc, la guanyadora d'Eufòria, fent parada a l'Atlàntida de Vic, on ha tornat a fer sold out. Avui també jornada de tancament del Festival Floral, amb Gessamí Boada. Qui sóc per tu? Que actua aquesta tarda al Teatre de la Massa de Vilassar de Dalt, on presentarà el seu tercer disc, L'Art d'Estimar. També hi actuen el duet de jazz Los Fumero, el Festival Floral que organitza la Judit Nederman, que uneix Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar amb programació musical liderada per dones. I aquest migdia també nova sessió de música a la gespa amb De Sousa. I si faim bomba de fum. Els mallorquins que donaran a conèixer el seu últim disc, Dies de 13, a un concert en horari de vermut al Parc del Castell de Montesquieu. 9 i 5 minuts, ineludiblement la informació esportiva del dia. Ja us l'hem explicat, que és en bona part, que és el partit Barça-Espanyol, en què l'Espanyol es juga la permanència i el Barça es juga la Lliga, a partir de les 9 de la nit a l'RCD Stadium, però mentre, i entre altres coses, el Barça està obligat a guanyar perquè ahir el Madrid també ho va fer en el seu partit. Però abans, Oriol Jové, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
I ja hem parlat àmpliament d'aquest derbi, però ahir va jugar el Girona i va tornar a aconseguir un gran resultat, empat a 2 al camp de la Reial Societat, i mantenen, per tant, viu el somni europeu dels de Girona.
Sí, després de les victòries contra el Madrid i contra el Sevilla, el Girona va esgarrapar un altre punt del camp del quart classificat, en aquest cas, punt de molt de mèrit, i ho va fer aixecant un 2-0, més a més. Un resultat que, com deies, manté per ara l'equip en la setena posició, que dona accés a la Conference League.
I des de Sant Sebastià en té més detalls sobre aquest partit el Miquel Agut. Què tal, Miquel? Bon dia.
Bon dia. Diu la llegenda que el Girona no es rendeix. Si hi ha baixes, ja jugarà un altre. Tant se val el rival i tant se val el context. Ahir molt desfavorable, amb un 2-0 en contra al minut 24, entre d'altres motius, per un penal agafat amb pinces només començat. Orgull gironí, talent i gols de Jan Couto i Estuani. 2-2 al descans. Patiment a la represa. Va acabar, per cert, l'equip de Michel amb 10 per l'expulsió d'Oriol Romeu, però l'equip en bona línia. El tècnic el veu llançat.
Yo veo al equipo muy bien, le veo competir con una capacidad y una energía brutal, más allá del talento que tienen estos jugadores, tengo la sensación de que tienen hambre y tienen ganas de hacer historia, entonces, bueno, les acompañaremos en estos cuatro partidos que son preciosos para jugar.
Si el Rayo no guanya dilluns al camp del Betis, el Girona acabarà la jornada setè. Tornarà a jugar dissabte que ve contra el Villarreal a casa sense Oriol Romeu sancionat, però potser amb Aleix i Angel Otati, ahir absents per lesió, disponibles. Villarreal, Celta, Betis i Osasuna, els rivals del Girona en el camí cap a un somni.
Les 9 i 7 minuts, gràcies, Miquel. Doncs el Girona que continua lluitant per quedar el més amunt possible, amb la possibilitat d'acabar classificant-se per Europa. Com dèiem, el Barça avui està obligat a guanyar perquè no podrà ser campió per passiva, perquè ahir el Madrid va guanyar contra el Getafe, és un resultat que per cert beneficia l'Espanyol, perquè el Getafe és un dels equips de la cua de la classificació. Mentrestant, en futbol femení, qui s'ha salvat ja és el Levante Les Planes, que continuarà un any més a la Lliga Femenina, i a l'ACB, qui va aconseguir ahir la salvació és el Bàsquet Girona, els gironins que continuaran també un any més a la màxima categoria després de guanyar la pista del Saragossa 88-95 després de dues pròrrogues.
Avui podria aconseguir la salvació també el Manresa si guanya a partir de 2:15 a la pista del Breogán, i en cas de derrota doncs ho podria aconseguir també en l'última jornada. Avui també juguen els altres dos equips catalans. El Joventut rep l'Obradoiro a les 5 i més tard a 6:45 el Barça visita la pista del Baskonia. El Barça juga fora i això el club ho aprofita per retirar avui al Palau Blaugrana la samarreta de l'exporter de la secció d'hoquei patins, Aitor Egurrola. Ho farà coincidint amb el primer partit del play-off contra l'Alcoi a 1:15. Per cert, també d'avui, pel que fa a l'hoquei patins, a les 4, el Palau de Plegamans juga la final de la Copa de la Reina contra el Gijón.
I en motor, Marc Márquez, que sortirà segon aquest migdia al Gran Premi de França de MotoGP, la cursa del seu retorn després de 6 setmanes i 3 grans premis abans absent, volia dir, per lesió.
El Cervelli d'Onda només tindrà per davant a la sortida el líder del Mundial, Pecco Bagnaia, tercer a la cursa, a l'esprint, que va acabar guanyant Jorge Martín, i en la qual Márquez va ser cinquè, tot plegat el dia que es reprendrà el Giro d'Itàlia amb la novena etapa entre Savignano sul Rubicon i Cesena, i amb el noruec Legnes Sund defensant la malla rosa de líder.
9:08, gràcies Oriol, fins ara.
Fins ara.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vilavila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vilavila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Com ha anat amb la bici?
Quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Deter Solín Esport.
Així m'agrada. Deter Solín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es. Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
Si des de l'11 expliquéssim els desitjos que han fet realitat tots els premis per les nostres loteries al 2022, seria una cosa incalculable.
Un momentet, no. Serien concretament més de 1.371 milions d'euros.
Ja, però així seria més metafòric.
Que sí, però a base de metàfores no fas, per exemple, la volta al món i col·labores amb una gran tasca social.
Entesos. El 2022, des de l'11, hem repartit més de 1.371 milions d'euros en premis. Milions de desitjos complerts gràcies a tothom. Perquè la loteria de l'11 toca molt i ens toca molts.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sabies que el maig és el mes en què més bodes se celebren? I el maig és quan floreix la reina de les flors, la rosa. Doncs el maig també és el mes per estrenar un Volkswagen Tiguan amb Sarsa. Ara mateix, avui mateix, el maig aconsegueix el teu nou Volkswagen Tiguan a Sarsa. Visita'ns a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Vic i Manresa. Sarsa.com.
RAC 105 i Aigües de Barcelona presenten la tercera edició dels premis RAC 105.
El 16 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, l'Ernest Codina i la Mònica Usart presenten la gran festa de la música catalana.
Un any més, premiarem el millor de l'any en una gala amb les actuacions dels artistes del moment.
Nil Moliner, Vico, Els Tiets, Buós, Stay Homes, Joan Deusà, Triquell, Miqui Núñez, Edu Esteve i Gertrudis.
Segueix la gala a RAC 105 i a la xarxa Més.
Entra a xarxamés.cat i descarrega't l'app.
Tercera edició dels premis RAC 105. Seguim celebrant la música.
Amb la col·laboració d'Eurofitness, Fruit David, denominació d'origen Catalunya, Montse Interiors i Xocolata Gelom. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
9 i 11.
La justícia social no és estar parlant tot el dia d'una superilla donant voltes amb un tramvia.
Jo els veig entrenar i entrenem a tota pastilla, amb una il·lusió i amb unes ganes, una intensitat molt bona per guanyar aquesta lliga, no? Tenim la primera oportunitat d'aixecar un trofeig molt important pel club.
Estàs bé?
Pedia targeta.
És falta.
Hola, en castellano.
Dos minuts i un quart de 10 del matí. Hola, Antonio Baños, bon dia. Bon dia. Espera, que tens el micro tancat, ara sí?
I per què?
Ara. Doncs pues perquè hi ha un censura,
sí,
cap a la teva...
Sí, hi ha ni karaoke, ni micro tancat, què està passant?
No em diguis això, eh?
No.
Perquè se't va oferir i vas dir que no, eh?
Se't va oferir.
I vas dir que no volies anar a cantar, eh? Que no tenies temps per preparar-te.
No hi havia les condicions objectives necessàries.
Trencazo va ser la paraula, eh?
Trencazo, sí.
Mentider. No es va atrever.
Trencazo o miedo escénico. Sí,
home, clar. És que ahir va ser tremendo. No sé si heu vist els vídeos, però... Perdona, Blai Morell, extraordinari, i Clara Molins, i aquí el senyor Martí Oliveres. Hola, Martí, bon dia.
Bon dia, què tal?
Del nen de E Major. Saps?
Sí, any 79, jo no hi era.
Sí.
Per això ho vaig fent tan malament.
Molt gros.
Bueno,
deixeu-me saludar a tota la resta. Sí, què tal, Sara González? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
També ens acompanya l'Arturo Puente. Bon dia, Arturo.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el Ramon Sunyer, el redactor en cap del Viure de La Vanguardia. Què tal, Ramon? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Marc Martínez Amat, el cap de política de RAC1. Hola, Marc, bon dia.
Bon dia.
Ara és perquè hem de comentar l'enquesta, que crec que és molt, molt interessant de cara a les dues setmanes que queden d'eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, però abans, Baños, tu vas veure-ho, això, d'Eurovisió ahir?
Sí, perquè em vau dir que ho veiés i em queia la son,
Però si ho mires ja cada veia, any, si ets ja un eurofan, què m'estàs dient ara?
Dic
no
que...
vinguis aquí
No, no,
aquí
però cap sorpresa. No com l'enquesta de la Vanguardia.
Cap sorpresa?
Un moment, l'Ajuntament de Barcelona.
Un moment, o sigui, cap sorpresa, Lorín sí...
No, jo... Tu, vamos,
però Blanca Paloma, tu creies que anava
jo deia,
ensorrada?
Bueno, és que el vot popular és molt complicat. Que una cançó, a mi m'agradava la cançó.
A tu t'agradava?
La proposta. Sí, jo crec que era seriosa, estava bé, estava en la línia aquesta del folk actualitzat, que fa uns anys que hi ha Eurovisió. El que passa és molt complicat que una cosa tan despullada com era la despullada, diguéssim, que era més flamenco que en una espècie...
No, que no eren focs artificials,
sí,
tampoc.
No la van adornar gaire, que és molt complicat, que el vot popular, a més, quan l'Eurofan vota, bueno, és una mica com el votant de les municipals, no? Mm-hmm. Vota conegut, bàsicament, mm-hmm. no? I hi havia, doncs, música que li era més agradable i això. Però, de totes maneres, el vot dels jurats va ser bastant generós i jo crec que ho va fer bé.
Després ja trucarem al Ramos per parlar.
Hombre,
perquè jo crec que està enfonsat. Ell era un gran fan, de la cançó de Blanca Paloma.
Sí, bueno, des de Benidorm que la defensava.
Sí, el to de la crònica d'aquest matí és un senyor que està
enfonsat.
Down. Bueno. També és veritat que quan vas a actes d'aquest tipus amb la resta de periodistes que ha aixecat la bandera directament, és normal que t'acabis imbuint de l'aspecte. Bé, un quart de 10 del matí, però sens dubte la notícia que crec que impacta al mig de la campanya electoral, perquè queden encara 15 dies. I crec que des d'aquest punt de vista és molt interessant una dada significativa de l'enquesta d'avui de RAC1 i La Vanguardia. Jo crec que hi ha sobretot tres aspectes clau, però ara m'agradarà comentar-ho tant amb el Sunyer com el Marc Martínez Amat i, evidentment, amb la resta de la taula. De seguida saludarem també la Milagros Pérez Oliva. Si per qui s'hagi despertat ara, que sàpiga que l'enquesta de RAC1 i La Vanguardia assenyala a 2 setmanes per les eleccions que si se celebressin avui, el guanyador de les eleccions seria Jaume Collboni, a molt poca distància de Xavier Trias, vaja, empat pràcticament total, empat a regidors 10-10 i empat pràcticament total en vots, 22% a 21,6, que és res, que és una minúcia. I molt a prop seria Ada Colau, que tindria 9 regidors, cauria, es desplomaria Ernest Maragall al 5. Fins aquí la primera part, el primer titular. Aquest seria el frec a frec, és a 3, bàsicament, però amb un petit avantatge per Collboni, en aquest cas. El segon titular, per mi, és l'entrada absolutament fulgurant de Vox a l'Ajuntament de Barcelona. No sé si era previsible o no ho era, d'aquesta manera. Només hi ha un regidor de diferència, segons l'enquesta, entre Ernest Maragall, que va ser el guanyador de les eleccions del 2019, i Vox, que en tindria 4 per damunt del Partit Popular, i que en té 3, i que deixaria fora a tota la resta. O sigui, l'entrada de Vox i els 3 del PP deixen fora CUP, Ciutadans i Valents, que es quedarien fora de l'Ajuntament de Barcelona. I la tercera cosa, i per mi crec que és la clau de volta de tot, és la quantitat ingent d'indecisos que hi ha en aquestes eleccions. O sigui, hi ha un 30% de la població, 160 o 170 mil persones, que tenen previst anar a votar i que no saben per qui. O sigui, que tenen un sobre a la mà, però la papereta que ha d'anar dins del sobre encara no saben quina. Una part important d'ells són votants del 2019 d'Ernest Maragall, però vaja, n'hi ha de totes les formacions polítiques. Marc, com ho defineixes tu? Des del teu punt de vista, quina és la clau de tot això, com llegeixes l'enquesta?
Sí, mira, si et sembla, per afegir-hi més context, sobretot científic, per dir-ho així, un context més d'estadística. La foto que ens presenta aquesta enquesta, sí que veiem que estan arribant a la línia de meta, Collboni en primer lloc, amb aquest empat a 10 regidors amb Trias, amb Colau, just darrere amb 9 tocant, però també hem d'explicar bé el concepte de marge d'error, que són aquests 3 punts amunt i avall, que què vol dir això? Vol dir que si haguéssim repetit l'enquesta, n'haguéssim fet una segona els mateixos dies, amb les mateixes característiques, també a 1 miler de barcelonins, com es va fer, hagués pogut donar el resultat a la inversa, hagués pogut sortir Colau per davant amb Trias just darrere i Collboni en tercer lloc, amb aquestes diferències d'entre 1 i 2 punts. Si n'haguéssim fet una tercera, hagués pogut sortir exactament el mateix, llavors potser amb Trias per davant. Això és el marge d'error. Vol dir que repetint exactament la mateixa enquesta hagués pogut sortir aquests 3 punts amunt, 3 punts avall del resultat. Per tant, això és el que es defineix. A vegades s'abusa del concepte d'empat tècnic, però és que en termes científics això és un empat tècnic. Vol dir que amb aquesta enquesta i fent-la un altre cop igual hagués pogut sortir al revés. Per tant, hi ha aquest triple empat entre la primera posició que deixa clarament obert el desenllaç final.
Però això explica fins a quin punt està enganxada i des de fa mesos el futur de l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, hi ha una cursa absolutament aferrissada i de colzes per aconseguir guanyar les eleccions.
I tant, molt renyida. I afegim encara aquest ingredient que ens explica Ipsos, d'aquest 30% que ells defineixen com a decidits indecisos. Per què ho diu això de decidits? Perquè són gent que està molt conscienciada que vol anar a votar. Té molt clar, no són allò gent que dubta i al final es queda a casa. Ens diu Ipsos que d'aquest gruix de 185.000 barcelonins, 3 de cada 4 diu que aquestes eleccions són molt importants i, per tant, que està rumiant ben bé quin és el seu vot. Aquests 185.000, fent números així ràpids, diguem, poden moure un volum de 12 regidors, clar, és un 30% d'electors, és molta gent. De les característiques que ja m'ha explicat d'aquests indecisos, són en bona part, estan molt repartits, evidentment, però en bona part volen un canvi al capdavant de l'Ajuntament, venen de votar una part important a Ernest Maragall, valoren en bona part a Xavier Trias en bona posició. També ens diu l'enquesta que tenen estudis superiors, la major part d'ells, que és un gruix més gran de dones que d'homes, un 56% són dones, que són més grans de 55 anys, el grup més nombrós, per tant, una mitjana d'edat de la franja més alta dels que fa l'enquesta, i que són, es defineixen majoritàriament d'esquerres, un 34% d'esquerres i un 25% de centre-esquerra. Aquest grup, que té algunes característiques diverses, doncs està decidint encara què és el que farà i, per tant, pot acabar decantant la balança. I llavors anem a mirar una cosa interessant també de l'enquesta, que és allò que s'anomena les fidelitats. És a dir, quin percentatge de gent que va votar fa 4 anys un partit tornarà a votar el mateix partit. El que ens diu l'enquesta és que Esquerra Republicana és qui té la fidelitat de vot més baixa. És el qui té un gruix de gent més important que va votar fa 4 anys, Ernest Maragall, i que ara, no, quan es va fer l'enquesta, no declarava obertament que els votaria. És només el 32% els que repetiran el vot. En canvi, hi ha una fuita de vot molt important cap a Junts per Catalunya dels que van votar Esquerra, d'un 17%, i hi ha un 7% d'aquests exvotants de Maragall que diuen que s'aniran entre el PSC, els Comuns i la CUP. Però també té una part molt important d'indecisos a Esquerra, un 37% que no saben si repetir el vot o anar cap a una altra opció.
Recordo...
En canvi, en els altres...
Sí? Digues, Marc, disculpa.
No, anava a dir, en canvi, amb els altres partits, les fidelitats són, no és que siguin estratosfèriques, a vegades amb les enquestes en veiem de molt més altes, per això hi ha tants indecisos, però són més altes. En el cas dels Comuns és del 42%, la gent que ja té clar que repetirà el vot a Colau. En el cas de Collboni és del 56%, i qui té la fidelitat més alta és Junts per Catalunya, amb què un 64% que va votar fa 4 anys, en aquell cas, doncs, El Sertadi, no?, amb el tàndem que feia amb Joaquim Forn, votarà ara a Xavier Trias.
La impressió, Marc, i ara li pregunto al Ramon Sunyer, perquè recordo que dissabte, ahir, publicava un article precisament sobre el debat de La Vanguardia, i crec que molt encertadament, perquè em sembla que és la clau de les eleccions, que és que hi ha una persecució per al famós pastís de l'anticolauisme. O sigui, aquesta enquesta ho demostra clarament. Si qui està dubtant cap a quin cantó o no envia el seu vot és el qui vol que Ada Colau no segueixi, i es planteja a qui ha de donar el seu vot per ser, suposo, més fàcilment descavalcar l'alcaldessa de Barcelona. No? Deies el dissabte, ahir, hi ha un gran pastís i ningú sap, no, ningú l'ha vist, però tothom està buscant a veure qui es pot endur el tros més gros d'aquest pastís anticolau.
Sí, sembla que el comencem a veure a partir de les dades d'aquesta enquesta que ha resumit molt bé el Marc, fins i tot explicant la lletra petita del sondeig. Jo, de tots aquests aspectes, els tres punts que heu comentat, potser el que li donaria més importància és el fet aquest d'aquests 185.000, és una estimació, d'entorn del 30% d'indecisos, perquè, només perquè ens fem una idea, els guanyadors de les dues últimes eleccions no han arribat a aquesta xifra de vots a Barcelona.
És una barbaritat.
Estem parlant, el sostre d'Ada Colau crec que està en 170.000 vots aproximadament al 2015, és a dir, fa 8 anys, i Ernest Maragall, guanyador de les últimes eleccions, fins i tot es va quedar una mica per sota, 162.000 vots, una cosa així. Que estem parlant de 185.000 vots en una situació de màxima igualtat, doncs això és determinant a l'hora de decidir el guanyador d'aquestes eleccions, que bueno, això ja serà un altre debat, que no vol dir que sigui el proper alcalde.
Bueno, aquesta és l'obertura del que deixa després d'aquestes eleccions, no? Imaginem que el resultat fos aquest.
Sí, només un apunt més entorn a això dels indecisos, però jo crec que és la dada més important, a part d'aquesta entrada de Vox, que després, si vols, comentem.
Sí.
La setmana passada, el Carles Castro, que sabeu que és un gran especialista a l'hora de llegir les enquestes, els estudis d'opinió, em comentava que normalment sí que hi ha molta gent, en general, a totes les eleccions, hi ha un 5% de l'electorat que decideix el seu vot, el sentit del seu vot, en el mateix moment en què entra al col·legi electoral. Ho dic perquè es fem una idea també de la importància que té aquesta campanya.
Molt gran.
Molt més que no en anteriors ocasions en què podíem dir que les coses estaven bastant més clares. No en les fa 4 anys, que ja era, hi havia una igualtat màxima, però jo crec que aquest d'aquest any és realment bat tots els rècords en aquest sentit.
D'aquí la qüestió dels indecisos, molt interessant la dada, que crec que és el Jordi Juan que ho explica també en el seu bitllet d'opinió, que diu Ipsos, que és l'empresa que ha fet el sondeig, i que diu que hi ha un 30% d'indecisos a Barcelona, ha fet el mateix sondeig a Madrid, hi ha un 6% d'indecisos. O sigui, per entendre la dimensió de la quantitat de gent que té, insisteixo, un sobre a la mà i diu, mare de Déu, què fico aquí dins d'aquest sobre, no? Com ho llegiu, la resta, Sara, Antonio i també Arturo?
Això últim que deia el Ramon és molt interessant. Hi ha candidatures que ho defineixen com el vinga, va, de l'últim moment, no? Aquell elector que entra al col·legi
i diu, final.
Vinga, va, no?
Vinga.
I de fet tenen calculat que un 25% del vot s'acaba decidint l'última setmana. Per això les candidatures estan molt dissenyades, tota la campanya, en posar tota la carn a la graella, especialment en els últims dies de campanya, i per exemple en el cas del PSC, que Jaume Collboni creu realment que mai ha tingut tan a prop les possibilitats de ser alcalde, no? Després d'intentar-ho des de fa 8 anys, veurem aquí un desembarcament, no? de Pedro Sánchez, de Zapatero, és a dir, es convertirà Barcelona en l'epicentre de l'Estat en el tancament de campanya d'aquestes municipals. Jo crec que una de les coses més interessants que dibuixa aquesta enquesta és que si bé mesos enrere semblava com que la campanya seria dicotòmica, és a dir, que s'hauria de triar entre Colau i Trias, aquesta enquesta el que radiografia és que és cosa de tres, no? Que la veritat és que és cosa de tres amb una paradoxa afegida, i és que hi ha dues candidatures que s'erigeixen com en el vot anticolau. Un és Trias per raons òbvies, no? Perquè presenta el seu projecte com absolutament antagònic al de l'alcaldessa, però també està el PSC en aquesta cursa, malgrat la paradoxa de formar part del govern de Colau.
Continua sent, vull dir, això també cal recordar-ho, sí, que estem a les eleccions, però sí, el PSC sí, continua sent govern, sí, de l'Ajuntament de Barcelona ara
de
mateix.
De fet, per Jaume Collboni, no, que el mes de gener, el 23 de gener, va anunciar que deixava el govern municipal, no, hi havia certa corrent d'opinió que augurava que això l'acabaria perjudicant a les enquestes o a les possibilitats de ser alcalde, i tanmateix doncs, està ben col·locat en aquesta cursa. I una altra de les coses que volia apuntar és les dades d'aquest 30% d'indecisos, i corregiu-me, Ramon i Marc, si m'equivoco, sembla com que està bastant decantada per Xavier Trias, no? Perquè hi ha un 72% que segur que diu que no vol que Colau sigui alcaldessa, però quan vas veient les dades desgranades, hi ha un cert decantament per Xavier Trias.
És cert, hi ha aquest decantament, i el segon aspecte, i això crec que és dolent per l'actual alcaldessa parlar de Colau, és que dintre d'aquesta bossa tan gran d'indecisos, el que hi ha és més aviat una percepció de rebuig cap a les polítiques de l'actual alcaldessa. I això és una dada que juga, evidentment, a favor de Xavier Trias, sobretot, i en segon lloc de Jaume Collboni.
I l'últim que volia apuntar és si Colau, malgrat aquest context d'animadversió, aguanta, és perquè també la irrupció de Trias i la irrupció d'aquest anticolauisme el que fa és també que els seus estiguin molt, molt mobilitzats, i el seu vot és molt granític i molt irredem, i això és el que li permet aguantar en aquesta cursa. Però tanmateix, vull dir, al final la conclusió que traiem és que tot es decidirà no només l'última setmana, sinó després del 28 de maig. I aquí és veritat que dels tres candidats amb aspiracions de ser alcalde, tant Collboni especialment com Trias tenen més opcions de pacte obertes que no pas a de Colau.
Baños i Arturo. Ara entrarem amb el tema pactes
postelectorals. Sí, jo només ho he apuntat.
El tema Vox, està ben apuntat, que també pot distorsionar moltes coses. No, el problema és que és que m'ho has tret de la boca, és una polarització 3. És bastant estranya, no?
Sí, sí, sí.
Sobretot per la figura de... clar, al principi, quan va haver l'efecte Trias, que tothom deia que va aguantar molt fort, les víctimes naturals eren Collboni i Maragall. I Collboni, en lloc de ser la víctima natural de la polarització, doncs escolta, està allà a l'Eterna com que això també
s'explica també per, bueno, explica per filó una, de la marca,
una vella sociologia, sí, de la ciutat de Barcelona.
Però no només Barcelona, no tens l'impressió que hi ha una puixança socialista,
sí,
en general,
sí, sí,
no? Bueno,
hi ha
a Catalunya
hi ha la marca PSC, exacte, hi ha també, diguem-ne, el lideratge consolidat de Salvador Illa, i això ho juga,
bueno,
molt
i
hi ha
i
el desembarcament de ministres
i tindrà el govern a Madrid, sí, sí, que això sempre doncs, dona la sensació de que votar els que ja manen a molta gent li dona garantia de que faran coses.
I, perquè... i després deixa'm apuntar una cosa, sí, d'impressió, més que de... però crec que tindria sentit. Em sembla que és evident que hi ha un votant independentista que està no desvalgut, però que ara mateix està,
bueno, sí,
desorientat, de dir, bueno, potser no vaig a votar, no? Això qui beneficia principalment és el PSC,
sí,
des d'aquest,
sí,
punt de vista. Crec que el que passa a Barcelona és molt diferent a tot, perquè hi ha anticolauisme. O sigui,
sí,
l'independentisme que pot votar a Barcelona a vegades és independentista, però sobretot deu ser anticolau, en el, sí, sentit de tombem el govern
això,
que hi ha en l'actualitat.
Això, diguéssim, no? Seria una mena d'efecte Badalona, quan hi havia l'antialviolisme, per dir-ho d'alguna manera, i tota la ciutat es polaritzava entre els d'Albiol, bueno, i encara.
Encara, no? Passa, sí, sí.
Encara, no?
Jo
no sé si a Tarragona Ballesteros va arribar a tindre també aquesta polarització, però...
No, però en el cas de Badalona és claríssim,
Badalona és claríssim,
que està a la porta d'una majoria absoluta i l'elector que no vol Albiol, bueno, ha de plantejar-se
a qui
voto.
La coalició de perdedors, que deia Albiol sempre, no? Doncs una mica això, el que deia, que sí que és cert, que és una mica torna al sofà del PSC. Se'n recordeu, no? Quan el PSC deia, bueno, és que guanyen encara que presenten un sofà, doncs torna a certa sociologia natural, passat el procés, que s'alimenta del vot de Ciudadanos, que ha desaparegut, però que era un vot que era sociològicament de PSC, va anar a Ciudadanos per qüestions més identitàries, i ara igual torna al PSC, bueno, igual no.
És, sí, Ciutadans...
Voten una part a Vox, però una part gruixuda tornarà a PSC, i després, doncs, en fi, és que la sociologia de Barcelona, mirem els últims 40 anys, PSC està, ara està mirant Nou Barris, que és on soc jo, allà és bastant granític.
Avui fan
és bastant granític. Tot i que de segon vot hi ha Esquerra o Colau, i a Sant Martí també...
I a Sant Andreu,
sí,
i a la Marina de Port, i a barris com Badal, i diguem-ne que la novetat aquesta vegada per Jaume Collboni és que el PSC té penetració a Sarrià.
Sí, però clar...
Pel perfil de candidat, segurament.
Home, perdona, per què? Perquè el seu discurs és absolutament business friendly, per dir-ho d'alguna manera. Està fent tots els discurs.
Convergent.
Sí, està fent tots els discurs alhora. La cosa també té molt mèrit, i és molt del PSC.
Parla de progressisme.
Si vas a Nou Barris i vas al Descamisao, vas al Cercle d'Economia i més creuers, i això... cola perquè el PSC és capaç de fer-ho. Igual que el PSOE. El PSOE pot ser de dretes, d'esquerra, medio pensionista i tal, el mateix temps. Per què? Perquè són partits de poder, partits que catch all parties.
Arturo.
És molt interessant com venim de dues eleccions, no? dos mandats, on hi ha hagut com un suport molt important del votant barceloní cap a l'esquerra, en diverses formes. Hi ha hagut majories molt àmplies d'esquerres, deixant fins i tot coses aquestes com que, bueno, que el PSC és veritat que està en una posició on s'ha anat cap al centre, no? Diguem-ne, no és un PSC, no és el PSC més d'esquerres de la història que estem veient, tot el contrari, diguem-ne. Però és veritat que hi ha hagut un suport molt fort als partits d'esquerres, i això ho deixem de veure ara. És a dir, ara el pèndol va cap a l'altra banda. I té molt a veure, i veient la participació, jo diria que és un 50 i escaig per cent,
54,
no sé si arriba al 5, que hi ha...
56, potser.
Que sempre és molt difícil, amb tantíssim decisos, sempre és molt difícil estimar aquesta participació, Però és veritat que veiem, no és la primera enquesta, que veiem una tendència cap a la baixa, vam estar al 66, em sembla, fa 4 anys.
Sí.
Jo crec que hi ha gent d'esquerres que s'està quedant a casa. I s'està quedant a casa per diverses raons, no estan tan mobilitzats. Diguem-ne, tenim un anticolauisme, probablement, o una dreta, o un votant més que a posicions de dretes, que està molt mobilitzat, que vol canviar el govern, que vol fer, no?, que canvi moltes coses, i hi ha un votant d'esquerres que no està entusiasmat, almenys, en defensar el seu projecte. Probablement això representa una mena de desgast, no?, del projecte Colau, que porta 8 anys, evidentment. I això jo crec que és una de les principals claus, perquè anem a un consistori, segons pinten aquesta enquesta, on hi haurà 17 regidors de dretes, que és una cosa que a Barcelona no solia passar mai. De dretes, no, candidatures del centre dret, des del centre de dreta fins a l'extrema dreta, i per tant, i això no solia passar mai. I és perquè baixa molt a l'umbral de la participació. També, jo crec que una de les qüestions més interessants és que, clar, aquí el que ha canviat molt des de les darreres eleccions, on hi ha tot el tema de la coalició PSC, Colau, i que ha dit el vot de Valls i que al final li dona, és que aquí ja no importa només qui arriba primer. Qui arriba primer és molt important a les eleccions municipals, sempre ho és. Sempre ho és, per un vot, i és molt important. Però és veritat que aquí s'està jugant qui és capaç de reunir més suports al dia següent de les eleccions. I això, qui està més millor posicionat i qui ho estava al principi de la carrera i qui ho estarà al final, és Collboni. I ho és perquè és capaç de governar en qualsevol dels dos. Perquè és capaç de pactar en qualsevol de les dues. De les altres dos, és a dir...
Però això vol dir, per exemple, des del teu punt de vista, si Collboni és segon amb qualsevol de les altres opcions a dalt, és a dir, guanya Colau, Collboni segon, Trias guanya, Collboni segon, Collboni té altres opcions de ser alcalde igualment.
Moltíssimes. Sí. Per mi moltíssimes.
Per pactar amb els altres. És a dir, si guanya Trias, pacto amb Colau i algú més, perquè clar, aquesta és una altra. Depèn de la quantitat de regidors que hi hagi. No? Si tu necessites 21 per descavalcar
el primer.
I ara estem veient que amb dos no fas. O sigui, 10 i 10 no sumen. Però la idea que és aquesta. Si guanya Colau, Collboni podria desbancar-la per sumant amb d'altres, i si guanya Trias podria desbancar-la sumant amb Colau.
L'estratègia de Collboni, i és explícita, Vull dir, jo crec que ell l'ha explicitada, perquè ho ha explicat el qual. És molt clara, si guanya serà alcalde, no? És molt difícil que hi hagi una coalició contra Collboni.
Anticollboni.
És molt difícil, no? Colau i Trias sumaran vots, tot estrany. Si guanya, si que arriba primer, serà alcalde molt probable.
Està sonant la música d'Antonio Baños, no sé de què, no, és Eurovisió o què?
Pues mira, era un vídeo electoral de Albiol.
A veure, mira.
Deia, si guanya serà Collboni, però si no guanya, lo normal és que si ha guanyat Trias, vaya Colau i li digui, vostè deixarà governar a un senyor com Trias, que ha fet tota la campanya contra Trias, vostè no, això no permetrà. Per tant, voti-me a mi, ja vaig una mica a buscar el vot del PP o el vot d'alguna resta que pot estar perfectament alineat amb aquest projecte de no deixar governar el guanyador, i per tant faci'm alcalde a mi. I el mateix farà si passa a l'inrevés, si Colau arriba a primera, aniria a Trias i li dirà, home, senyor Trias, vostè ha fet tota la campanya en contra de Colau, per tant, el candidat més raonable sóc jo. I això és una estratègia que li pot donar molt, molt de...
Això li val tant si és segon com si és tercer?
És més difícil.
Tercer és sempre més difícil de justificar, sí. Però bueno...
És a dir, anar-li al segon i dir-li, voti-me a mi... És més difícil que anar al tercer i dir-li votem a mi. Però igualment, no seria la primera vegada que el PSC fa això i ho va fer precisament a Badalona. Avui estic molt badalins.
No, Badalona va ser claríssim.
Badalona va ser claríssim.
El que passa és que a Badalona, el càlcul és... L'anticolauisme és tan fort com l'antialbiolisme, diguem-ne, aquesta és la qüestió. Perquè en el cas de Badalona era claríssim. És o el viol... O jo. Encara que jo sigui quart.
És igual.
Jo sóc decisiu, per tant, vosaltres que teniu la pressió ambiental de no, que no governi el viol i que noteu aquest pes, em votareu a mi o deixareu que governi el viol?
Perquè
no?
Sempre aquestes opcions, l'opció per exemple que representa Collboni, però també d'altres, sempre jugarà amb una carta, que és la bona, que és, a mi em penalitza menys que governi qui vostè no vol,
clar,
que no.
Està bé.
Clar, és a dir, que per Collboni, deixar, entre cometes, governar Maragall, o sea, perdó, a Trias. Bueno, no passa tampoc gaire.
Encara ens acordarem alguna cosa.
Exacte. I a l'inrevés, deixar governar a Colau, bueno,
ja s'ha fet.
En canvi, per Colau deixar governar a Trias és un tabú, i a l'inrevés exactament el mateix. Per tant, per això, i fixem-nos, que això és molt interessant, capgira per tota la lògica municipal de Barcelona, és capgira a l'any 2019. Per això encara l'operació Valls és tan bona. Encara, vull dir, les coses que surten bé, els plans que surten bé, són els que 4 anys després encara tenen ressò, i tenen ressò positiu per qui les va muntar. No?
Perquè qui ho va muntar?
El PSC. Sí, no, això s'ha explicat. Això s'ha explicat. I a més, jo diria, fins i tot, apuntaria una mica més.
Presumeixen
d'això. Crec que Iceta va aixecar un telèfon.
Aquella nit electoral va dir, encara no està tot fet.
Però, clar, i què fan amb això? Què fas amb això? Protegeixes molt les teves possibilitats com a persona de centre. És a dir, no de centre, sinó de que estàs al centre.
De centralitat. De situar-te a la centralitat del tauler.
De central. I que ets capaç de reunir el màxim suports. Ei, si ens hem fixat als debats, passa una cosa molt interessant, que és que el PP... Tampoc no, si era que vol jugar, perquè vol jugar, ara el PP vol jugar, no està ja per dir que no faré res, no, vol jugar i vol jugar fort. Si era també busca aliats, també busca, ja ha dit que Colau impossible, Trias és més difícil que el PSC, però ja veurem què passa. Cirera vol jugar, i Cirera pot tenir un paper en aquesta...
4 minuts i... No, 5 minuts i 3 quarts de 10. Digues, Marc.
No, si mirem l'enquesta, l'escenari de pactes bàsicament només dona dues opcions que després, sobre la marxa, poden afegir complements, no? Un és un pacte d'esquerres, no?, entre el PSC, els comuns i Esquerra, que seria una opció difícil d'articular, però en tot cas surt bastant sobre el paper. I un altre és un pacte entre PSC i Junts, que permet, no arriben a 21, es queden en 20, però permetria que, a vegades amb Esquerra, a vegades perquè no, si PP hi juga, potser més difícilment amb els comuns, doncs podrien articular també una majoria que aniria avançant. També un detall interessant de l'enquesta, és el vas comunicant entre Esquerra i Junts. Si anem al 2015, CiU tenia 10 regidors, Esquerra 5. Si anem al 2019, s'ho van intercanviar. En tenia Junts 5 i Esquerra 10. I en canvi aquesta enquesta ens torna a resituar, capgirar aquesta distribució. En tindria 10 Junts i 5 Esquerra. Per tant, ja em vas comunicant molt clar entre aquestes dues forces polítiques. I veurem també ens diu l'enquesta, almenys, si fem interpretació, no?, l'estratègia de Collboni de desmarcar-se de Colau, veient també què ens diuen els encastats sobre si volen un canvi a l'Ajuntament, sembla que pot ser encertada. Veurem què fa Ernest Maragall aquests propers dies, també, si això fa que es desmarqui més clarament de Colau, veient que aquesta pot ser l'estratègia per captar els indecisos que té aquest gruix important entre els seus electors de fa 4 anys.
5 minuts per 3 quarts de 10. Per qui no s'hagi incorporat s'incorpori aquesta hora del matí, que sàpiga que l'enquesta de Recull i La Vanguardia assenyalen un empat gairebé total entre PSC, Jaume Collboni i Trias per Barcelona, Xavier Trias, a 10 regidors, 22% de vot al PSC, 21,6% Trias. Ada Colau quedaria una mica per darrere, amb 9 regidors i un percentatge de vot del 19,5%. Esquerra Republicana s'esfondraria, perdria la meitat dels seus regidors de 10 a 5 i entraria amb molta força Vox amb 4 regidors i també el Partit Popular. Crec que tinc la Milagros Pérez Oliva perquè hem tingut alguns problemes tècnics. Hola, Milà, bon dia.
Hola, bon dia, sento. Porto mitja hora intentant connectar-me.
No, bueno, això ja passa a vegades amb el tema tècnic. Permet-me una cosa, Milà, perquè he de passar un moment per la publicitat i de seguida et passo la pilota perquè comentis també l'enquesta.
D'acord. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Arriba la Fira de l'Automòbil a Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Visita'ns del 13 al 24 de maig i aprofita les millors condicions de l'any per trobar el teu nou cotxe. Els millors preus, més a prop que mai, el teu concessionari de sempre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt uns talls de gall d'indi La Selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La Selva, tranquil·litat i bons aliments.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Este frigo es asombroso,
like a Bosch.
Es que es súper espacioso,
like a Bosch.
Tú solo compras muy sencillo,
like a Bosch.
Y el dinero a tu bolsillo,
like a Bosch.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Arriba la fira del vehicle d'ocasió més esperada del Maresme. Del 18 al 20 de maig a la SEAT de Mataró. Amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença l'estiu amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros i et regalem l'assegurança. T'esperem del 18 al 20 de maig. La fira d'ocasió a la SEAT de Mataró.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta
setmana ens visita la gran Aretha Franklin amb un dels seus temes més emblemàtics. Si voleu conèixer la història de You Make Me Feel, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
3:15. És que estem aquí apassionats amb aquesta enquesta, de veritat, eh? La Mila, que encara no ha pogut comentar-la, digues, Mila.
Sí, bueno, jo m'he perdut una mica la vostra primera valoració, només he sentit la, aquí la, fa 5 minuts últims, però jo el que veig de l'enquesta és que és molt difícil un altre escenari que no sigui un partit, un tripartit d'esquerres, perquè, clar, qualsevol altra opció, o li dones la clau al PP o li dones les, o té la clau Esquerra Republicana, i llavors totes les combinatòries que no siguin el tripartit d'Esquerra són molt complicades per les altres aliances. Jo no veig les eleccions de Barcelona al marge d'altres aliances polítiques que es podrien fer i que s'haurien de fer i que segurament s'hauran de fer en les altres institucions. El pacte més còmode per tots és Junts, és els socialistes, els comuns i Esquerra Republicana, perquè és la base de l'aliança si hi ha un nou, la possibilitat de que hi hagi un nou govern d'esquerres a Madrid, i també la possibilitat de que Aragonès pugui governar la Generalitat amb acords puntuals amb els socialistes i amb el recolzament dels comuns. Aquesta seria per lògica. També seria lògic que hi hagués aquest govern tripartit en funció de les preferències que expressa la immensa majoria dels electors de Barcelona, que és claríssimament una proposta, diríem, progressista. La qüestió és qui seria alcalde, diríem, no? En aquestes. Jo crec que aquí, si l'interès de tots tres és reeditar o plantejar un bloc progressista, doncs llavors jo crec que el que quedi primer hauria de ser el que fos alcalde, diríem, no? Seria el que seria més lògic. Tot el que no sigui això és buscar aliances complicades, perquè PSC Junts necessitaria el PP. I, bueno, no sé si Sánchez, Sánchez, per suposat, acceptaria, perquè la plaça de Barcelona és molt important, però no sé si el PP i Feijó estarien massa disposats a fer-ho. No ho sé.
Sara, perquè fa gestos amb la cara de Sara sobre
sí,
això.
Sí, no, sí, de fet, Daniel Cirera això ja ho ha manifestat. Va dir fins i tot que, bé, fins i tot en un escenari en què Trias estigués en disposició de ser alcalde, si es donen determinades condicions, ell estaria disposat a jugar als seus vots. Jo crec que al contrari del que planteja... Al contrari del que... A veure, Collboni ja va formar part de fa 4 anys de l'operació Manuel Valls i ells ho manifesten obertament.
No,
i per tant...
Sara, em refereixo que Feijó voti que el PP voti alcalde Collboni, competint amb Sánchez a la resta d'Espanya com estan competint.
Jo crec que el context de Barcelona es deslliga en aquest cas a l'hora de pactar de la dinàmica estatal, i al contrari del que planteges, Mila, crec pel que estan manifestant els partits i per les estratègies que s'estan imposant a cadascun dels partits, que a Barcelona es va a un canvi de paradigma de les aliances. Abans l'Arturo deia, el 2019 el PSC va començar a llaurar l'escenari que avui tenim sobre la taula, i és cert, recordem que el 2019 va ser Salvador Illa qui va teixir el pacte de la Diputació de Barcelona amb Junts. És Illa qui ha aconseguit trencar la dinàmica de blocs al Parlament pactant els pressupostos amb Esquerra i amb els comuns. És Illa també qui ha aconseguit situar-se en la centralitat del Parlament fent una oposició concertada de la mà de Junts contra el govern en minoria de Pere Aragonès, i en aquests moments una de les principals novetats respecte a fa 4 anys és que Jaume Collboni no té els vetos que van quedar per escrits de l'independentisme en aquell moment per pactar amb ells. Recordem, és que fa 4 anys estàvem en l'escenari de que Esquerra i Junts van signar un document dient que no pactarien amb els partits que van donar suport al 155. Tot això s'ha esfumat.
Totalment.
I en aquests moments, quan, i recullo el que deia també abans l'Arturo, per descomptat, que no només Collboni, sinó que qualsevol que quedi segon en aquesta cursa intentarà igualment ser alcalde.
Sí.
I de fet, en el cas dels socialistes, juguen amb que les dades de les que disposen els apunten que Jaume Collboni és el candidat que menys rebuig genera entre l'electorat de la resta
dels
de partits,
altres,
no? I això, en un context d'un empat tècnic a 3, també és important. I el quart element que afegeixo, pels tres candidats, i en aquest cas també Ernest Maragall, que aspiren a l'alcaldia, aquestes eleccions són un tot o res. És a dir, els que no siguin alcalde, els tres que no siguin alcaldes, probablement aniran a un acomiadament de la política municipal.
Dues dades que volia apuntar ara. Per una banda, recollint el que deies ara, Sara, no? Que per tothom, per als quatre alcaldables, és vida o mort. O sigui, o ets alcalde o te'n vas al carrer. El que té pitjor és Ernest Maragall, que és qui ho tenia a la mà fa 4 anys i que, de fet, aquella nit electoral es pensava que seria alcalde. Ara mateix, segons aquestes enquestes, i una successió d'enquestes darrerament, no apunta bé per Ernest Maragall, però, evidentment, falten 15 dies i hi ha una pila d'indecisos, no? Per tant, significativa, la caiguda d'Esquerra Republicana a Barcelona és molt gran, segons aquesta enquesta, molt gran. La pitjor caiguda de totes és Ciutadans. Ciutadans passa a tenir un 1% de vot quan fa 4 anys tenia el 13%. És una caiguda descomunal de Ciutadans.
I quan que va arribar a guanyar unes eleccions generals
a Catalunya.
Eleccions al Parlament a Barcelona. I a Catalunya
és bestial.
I a Barcelona.
El cas de Ciutadans és bestial. I això va en paral·lel a, em sembla, l'altra qüestió per mi fonamental d'aquests comicis, que tinc la sospita que no té per què només ser un fenomen a Barcelona, sinó un fenomen generalitzat, especialment a l'àrea metropolitana, que és el factor Vox. Vox arriba amb una energia tremenda a l'Ajuntament, segons aquesta enquesta, amb 4 regidors per damunt del Partit Popular, a un regidor d'Esquerra Republicana, d'una manera que no té per què provocar canvis en qui mana i qui deixa de manar, però que ficant el peu a les institucions pot provocar moltes coses. Ramon, com veus tu això?
Sí, és una irrupció, realment potser és l'element més sorprenent d'aquesta enquesta, sobretot si comparem amb l'última, per exemple, amb l'última que vam publicar a La Vanguardia, que era de mitjans del mes de gener, que recollia, feia un mes que Xavier Trias havia anunciat la seva candidatura, es provoca una mena de terratrèmol en el mapa preelectoral barceloní. En aquell moment, ni per casualitat, apareixia Vox amb possibilitats d'obtenir representació, i ara ens el trobem fins i tot per sobre del PP, que jo sincerament creia que podria obtenir un millor resultat del que li apunta l'enquesta. Jo crec que, i a més, una cosa perillosa pels que temem que hi hagi una pujada forta de l'ultradreta, és el fet aquest de que espectacles com els que estem veient aquests dies a
Bonanova,
doncs l'única cosa que fan és alimentar, com s'ha vist, a partits com el de Vox.
Deixem clar una cosa sobre el tema de l'enquesta, Ramon. L'enquesta es fa des del dimecres de la setmana passada fins aquest dimecres, és a dir, o una mica més, potser.
Fins 24 hores abans...
Sí, hi havia un cert caldo de cultiu, no era l'explosió que va haver-hi dijous i divendres, no?, que tot va centrar al voltant del tema de Desocupa, però que allò estava ballant allà, d'alguna manera.
I no és només el cas de... O sigui, no s'explica només pels fets de la Bonanova. Un altre fet que jo crec que també pot explicar, que apunta l'enquesta, és aquesta baixíssima participació, que jo crec que al final s'acabarà corregint, precisament perquè el fet de que estiguem davant d'unes eleccions tan igualades, jo crec que com a mínim ens acostarem als nivells que són normals amb unes eleccions municipals que estan... Hi ha hagut de tot, però em sembla que eren 66% a les anteriors a Barcelona, però per sobre del 60%, o entorn del 60%, jo crec que podem estar. Una participació baixa, en principi, és el que diuen la gent que hi entén, afavoreix sobretot a un partit com Vox, no? Vull dir, que té un electorat que fidel, el que no li cal presentar un candidat o altre, perquè s'ha vist qui coneix, jo estic segur que si féssim una enquesta a peu de carrer, dubto que algú en sapigués dir, a més que fos clarament un votant de Vox, i tot i així crec que no sabria dir el nom del seu candidat, no?
Jo deia, barrejava els dos conceptes, ara et passa la pilota, Marc, barrejava els dos conceptes, perquè el que hem vist aquesta setmana de Desokupa, que ha format part del debat públic, crec que té uns vincles fàcilment relacionables amb la ideologia, com a mínim, que hi ha al darrere de Vox, una defensa de les forces armades com a la qüestió bàsica del funcionament d'una societat, una defensa, bueno, fins i tot agressiva del tema de les forces armades, amb un debat al voltant de la immigració molt profund, fins i tot aquest anticolauisme. Clar, vam veure uns senyors amb una manifestació de no sé quantes persones, que bàsicament el criteri era puta Colau, no? Que això es vincula perfectament amb Vox. Avui hi ha un article que és molt interessant de l'Enric Juliana, que diu: Barcelona sempre és un laboratori, diu, i aquesta novetat inquietant de l'entrada de persones de l'àmbit presumptament privat fomentant manifestacions, no és una novetat inquietant que transcendeix la informació local de Barcelona, diu, hi ha el retorn dels mercenaris. Hi ha mercenaris a les guerres, hi ha mercenaris també als conflictes socials. Les esquadres feixistes, diu, van començar així als anys 20 del segle passat.
Exactament, sí, jo això també ho he vist així.
I recorda molt això que... És a dir, al pistolerisme, és a dir, recorda molt a gent pagada, no?, per interessos, perquè vingui aquí a muntar
bullia. O el que va passar a Grècia en el seu dia,
O que va passar a Grècia.
S'assemblava bastant,
molt,
això.
Molt, molt, molt. Sí. Hi ha una qüestió que és molt interessant. Aquí, de com s'ha combatut normalment els fenòmens d'extrema dreta al carrer, parlo, no electoralment, que han tingut altres dimensions, però al carrer. Al carrer normalment se'ls ha aturat, diguem-ne, amb molta pressió social, no?, del voltant. Inclús les coses més reeixides, el Casal Tramuntana en algun moment, i això, l'altre dia que hi havia una persona explicant-ho a Twitter, i em va semblar que estava molt ben vist, no sé citar-la, i explicava això, no?, com van aturar el Casal Tramuntana a Barcelona, no?, pues amb molta pressió, molts moviments socials al voltant, etc. Però clar, ara la efervescència de les xarxes socials fa que no necessitin tenir presència al carrer per aconseguir aquest suport. Ja ho tenen les xarxes socials. Jo vaig seguir una mica tot el tema de la Bona Nova a través d'Instagram, de l'Instagram d'una de les persones que seguia la comitiva aquesta de Desokupa, i els números feien vertigen, que tenia aquesta persona seguint un directe a Instagram, i no era l'únic, hi havia molts. Clar, això aquí pot arrossegar, no? Pot arrossegar a un sector de persones sense polititzar, o que es comencen a polititzar ara, i en jove, diguem-ne. Ojo, aquí hi ha un discurs sempre de... les noves generacions venen molt de dretes, o no crec especialment. Ara, no, de moment no ho tenim contrastat, diguem-ne. Ara, sí que és veritat que hem de tenir molt de cura en veure si està passant, si pot passar això, i si estan polititzant amb això, perquè normalment, evidentment, qui ja té una ideologia assentada, qui ja té alguns principis, alguns valors assentats, doncs home, això de l'extrema dreta pot caure, però en principi. Ara, a les noves generacions sí que s'hi podria fer una mica més de gràcia, a més aquesta entronització de valors com la força física, no? Tenim la gent que hi va, la gent ultramusculada, la força física, la contundència, l'agafar-te la llei per la teva mà, totes aquestes qüestions...
Bueno, és que jo crec que aquí hi ha molts elements que els veus allà i els veus representats. Eren tot homes, primer.
Sí.
És una posició bàsicament d'homes.
Sí.
I, per tant, també masclista. Fins i tot els càntics, evidentment, són profundament masclistes.
Sí.
Que té a veure amb el racisme,
sí,
sens dubte. O sigui, la càrrega de l'enemic és exterior,
sí,
i la defensa interior. La càrrega del nacionalisme espanyol recalcitrant, diguem-ne, no? Molt vinculat a la bandera, sí, a les forces armades, etcètera, etcètera. Que això passa aquí, passa en d'altres llocs. La idea de l'alternativisme... No?
Sí.
A una societat de mitjans de comunicació, sí, o d'estructures del que es coneix com el que és correcte, la correcció política, no?
Nosaltres som els rebels.
Molt similars en alguns àmbits als que es queixaven de les vacunes, els que parlen dels chemtrails,
sí,
i els que diuen que tot és culpa dels MENA, per entendre'ns, no?
Sí, sí.
O sigui, hi ha una mena de vinculació que allà està barrejada, que no tens per què formar part de tots els col·lectius, però una part sí,
sí,
i està allà.
I cada dia més descoberts, perquè ja van veure... És a dir, normalment sempre intentaven dir que eren ciutadans emprenyats.
Exactament.
El que va passar l'altre dia,
bueno,
a Bona Nova...
És que això és molt interessant. És que l'ús de l'emprenyat que hi ha molta gent que té motius permanentment dels últims anys, està molt emprenyat per molts temes. Sí, pot ser el procés independentista per una banda, pot ser perquè ens van tancar a casa i encara no entenem massa què és el que ens va passar fa 3 anys, pot ser perquè hi ha gent que està perdent feines i que no pot pagar amb la pujada dels lloguers i de la pujada... Bueno, és que hi ha molts motius per estar profundament emprenyat.
Però, un segon, Mila,
ara et passo la pilota.
Simplement dir que cada vegada es camuflen menys, i va haver gent, cridaven-se Heil, i portaven esvàstiques. Vull dir, que estem parlant de nazis, vull dir, no estem parlant d'aquesta cosa de...
A lo millor
serien una mica de dretes. No, estem parlant de gent amb esvàstiques tatuades al pit i el pit a l'aire. Per tant, això ja és també arribar a uns punts de no camuflar-se preocupants.
Insisteixo en la idea, que no és menor, em sembla, perquè agrupa les files de... Esto no lo verás en los medios de comunicación. Bon, sí. O sigui, la idea aquesta de fons de... Que? Nosaltres som una altra cosa. Sí, la veritat te l'estan amagant. No?
És mentida perquè es veu les proves matinals d'Espanya. Bonanova ha estat...
No, a tope. Vale. Digues, Mila, i també vull sentir el Marc.
Sí, no, jo deia, estic d'acord en que aquest moviment és molt perillós perquè se'n surt de lo que són els consensos democràtics principals. És a dir, des de la manera en què cridaven el component antifeminista que té, perquè a la manifestació d'allà es va expressar amb la